Bon dia, què tal, com esteu? Els informa Nil Puigverd, benvinguts als 5 minuts més, programa que repassa l'actualitat de la comarca de la Garrotxa i del Ripollès, un dia en què arribarem al màxim de la tercera onada de calor, coincidint amb un dia de més núvols. Malgrat això, el vent rescalfat d'entre Ponent i Garbí dispararà el termòmetre en alguns indrets del país. La xafogó, per tant, continuarà sent intensa a les comarques de Girona i, per tant, ens podríem aproximar a valors dels 40 graus. Titulars de la jornada.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Preocupació per la sequedat i la massa forestal als boscos i crida la precaució de les ADF de la Garrotxa. Fa uns dies van estar treballant en l'extinció de l'incendi de Cornellà del Terri. Asseguren que cada cop es troben amb focs més violents i que és clau que la gent faci cas a les restriccions i al Pla Alfa. Lamenten també el turisme d'incendis cada dia més previst i que s'ha fet visible, per exemple, a les Gavarres. El president de les ADF de la Garrotxa és Xevi Quintana.
Estem primera quinzena de juliol, portem un mes de temperatures molt altes, estem veient que l'estrat, estem veient que la vegetació, sobretot la fina, s'està assecant moltíssim. Hem, com abans he dit, també el tema del cosetxar ha vingut tot molt abans, no? Això són signes de que el nostre bosc està començant a canviar i no sabem si aquestes temperatures es mantenen, en quin punt podem arribar, per exemple, un mes d'agost. Això fa que si no tenim pluja, pues, les condicions meteorològiques que ens trobarem, bueno, les condicions del bosc que ens trobarem, pues, per nosaltres són bastant preocupants.
Les altes temperatures i les cada vegada més freqüents onades de calor obliguen a climatitzar els espais interiors i sobretot els habitatges. Les botigues d'electrodomèstics ho noten, percebent un repunt de vendes de ventiladors i aparells d'aire condicionat i també de neveres. Escoltem a un del propietari d'electricitat Colomer, Joaquim Colomer.
Que ja en portem uns 3 anys així i evidentment doncs, la gent busca maneres doncs, per intentar aguantar. No? La primera manera doncs, i ràpida és comprar un ventilador. Després tenim els que posen doncs, l'aire condicionat i també hi ha un altre apartat doncs, que és tot el tema de frigorífics que estan patant molt doncs, amb aquestes altes temperatures i per tant requereix d'una reposició.
L'Agència Catalana de l'Aigua invertirà prop de 400.000 euros en millores d'abastament d'aigua a 12 municipis garrotxins i inclou l'execució o redacció de fins a 16 projectes diferents. Un dels més destacats és la portada d'aigua a Sant Miquel de Pineda o la reposició d'un pou a la Canya. Josep Lluís Armentés, el director de l'Agència Catalana de l'Aigua.
Això són el que diem les subvencions en alta de les xarxes d'abastament en alta, per tant això hi ha un, segons les bases de la convocatòria han sortit ara, s'han aprovat i per tant a partir d'ara hi ha un temps prudencial per poder desenvolupar tots aquests projectes, vull dir que no. I també després hi ha possibilitat de pròrroga. Per tant, nosaltres el que ens interessa és que tot el diner sigui en el camp, no? com deia el Curí.
I l'Ajuntament de Camp de Bànol prohibeix l'accés al camp de futbol sense autorització i sancionarà a qualsevol persona que incompleixi aquesta restricció. El consistori posa mà dura després de les bretolades produïdes el darrer cap de setmana. La mesura es pren en un moment de molta afluència a l'equipament, ja que a les tardes del mes de juliol se celebra el trofeu Cabina. L'alcalde de Camp de Bànol és Oriol Lázaro.
Tot va molt bé, però de cop i volta 4 celebrats se'n van una mica més enllà del que haurien de fer i comencen a passar-se de la ratlla. El que hi ha hagut és una bretolada, com bé deies, hi han entrat a la zona esportiva, ens han trencat 4 coses i han agafat una miqueta del que hem trobat per allà. No gaire res, han fet més mal que no una altra cosa, no han pogut robar gaire, però el que sí sap greu. I per tant, això què ens obliga? Doncs ja que no som prou cívics, no som prou educats, doncs haurem de passar més sovint a vigilar i hem hagut de dir que és fora d'horaris, doncs si veiem que algú ha entrat a la zona esportiva haurem d'aplicar sancions, cosa que no és el nostre objectiu. El nostre objectiu és que tot es respecti, però si no sabem comportar-nos, doncs al final hem de prendre accions.
I l'Ajuntament d'Olot, Integra i Ferran Coves dissenyen una samarreta per fomentar l'ús del català. Amb aquesta acció es pretén rememorar les camisetes de colles que fan els diferents grups d'amics per festes d'altura. La samarreta té elements que defineixen la cultura popular i la identitat olotina. La regidora de Llengua Catalana a l'Ajuntament d'Olot és Susana Pagès.
La regidoria de català tenia la idea de fer una samarreta. Aquesta idea surt de les típiques samarretes de colles que hi ha per festes d'altura, doncs va sortir la idea de dir la colla és un sentiment d'unió, de pertinença, doncs una mica el que volem és que també aquesta llengua catalana sigui de tota la colla, de tota la ciutat, no? Aquest sentiment de que aquí a Olot es parla en català.
I aquest dilluns es tancava la Festa Major d'Estiu de Molló amb el Vall del Roser, punt de trobada de veïns i veïnes per culminar els 4 dies de Festa Major. Des de l'Ajuntament es valora amb satisfacció l'alta participació en cadascuna de les activitats del programa. Ho explica l'alcalde Josep Coma.
I en aquest cas, doncs, el que es va fer és recuperar-lo en format popular, no religiós, sinó que el que es fa és que el noi, la parella, l'amic, doncs, compra una rosa i regala la rosa en senyal d'estima, d'amor, d'amistat, doncs, a la parella. I antigament la parella convidava a berenar, després del Vall del Roser, el dilluns del Roser, convidava, doncs, a berenar a casa seva, doncs el noi que l'havia convidat. I era una manera com de fer un prometatge. Ara, evidentment, això s'ha perdut una miqueta, vull dir, s'acaba regalant la rosa, però en aquest sentit més ampli d'amor, d'estima, doncs entre dues persones.
I la formació ha tornat a ser un dels grans eixos d'una part del Festival de Música de Ripoll, que ha tancat el nou curs d'orgue i el 37è curs d'interpretació musical amb una valoració molt positiva, tant per part del professorat com de l'organització, després d'uns dies d'aprenentatge de la mà de grans professionals. L'organista és Eudald Dantí Roura.
El que passa és que, bueno, sempre havíem disposat aquí d'un orgue molt petit. De fet, ja molts anys va haver-hi, a finals dels anys 80, va haver-hi alguna petita petit intent de que hi hagués el curs d'orgue, que em consta que llavors també va existir durant petit temps a càrrec de Modest Moreno i Morera.
I en l'àmbit esportiu, però abans hem de parlar dels concerts també a la Fresca Sant Jaume de Llierca, que tornen 3 anys després, una proposta que ha tornat per intentar engrescar veïns i veïnes de la localitat i gaudir de l'estiu i la companyia, això sí, en hores no tan acalorades com la resta del dia. Per part de l'Ajuntament, veuen amb bons ulls tornar a fer aquestes iniciatives després de l'èxit de la resta de pobles de la Garrotxa. Ho expliquen des del mateix Ajuntament.
Mira, des que estem a l'Ajuntament, doncs en havíem fet al principi, ara feia 2 o 3 anys que no ho feien, perquè també s'ha de dir que la resta de pobles veïns doncs també feien propostes. Aquest any també en fan, però bueno, nosaltres hem volgut fer aquesta prèvia a la Festa Major.
I avui sí, en l'àmbit esportiu hem de repassar el tema de Genís Grau, que aconsegueix una 5ª posició a la Copa d'Europa Premium de Holten. El de Castellfollit ha aconseguit un temps total de 52 minuts i 29 segons, que això sí, no li han permès en aquest sentit poder-se situar entre els primers 3 classificats i fer podi en aquesta Copa d'Europa. Tot i remuntar, això sí, després de l'antació i fer una gran bicicleta en aquest triatló als Països Baixos. I el Club Bàsquet Camp de Bànol puja a segona territorial, així ho ha anunciat l'entitat verd-i-blanca aquesta setmana, després de conèixer que a causa de la renúncia de 2 clubs que havien assolit l'ascens, els toca ocupar la plaça. L'equip afronta el repte amb entusiasme, conscients del salt de categoria, però sense conformar-se amb objectius mínims. Un dels jugadors és l'Adrià Capdevila.
Bueno, els fitxatges ja estan fets, crec que hi ha equip no per aguantar la categoria, crec que no és l'objectiu que ens marquem. En tot cas, ens marquem objectius molt més grans de que aguantàvem la categoria, per tant, anirem a per totes a veure què tal aquesta nova categoria, la categoria que es mereix estar al Camp de Bànol, com a mínim, la mínima categoria que es mereix estar al Camp de Bànol, i insisteixo que l'objectiu no és no baixar, sinó a veure què passa.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Ho dèiem en titulars, preocupació per la sequedat i la massa forestal als boscos i crida la precaució de les ADF de la Garrotxa. Fa uns dies van estar treballant en l'extinció de l'incendi de Cornellà del Terri i asseguren que cada cop es troben amb focs més violents i que és clau que la gent faci cas a les restriccions i al Pla Alfa. Lamenten també el turisme d'incendis cada dia més previst i que s'ha fet visible, per exemple, a les Gavarres. Gerard Puigdemont.
L'estiu ha començat fort pel que fa a calor i el fet que els boscos d'arreu estiguin frondosos i en alguns casos descuidats no hi ajuda gens ni mica. Tota aquesta massa forestal és combustible i a més complica la visió a l'hora de treballar dels serveis d'emergència en cas d'incendi. Xavi Quintana és president de les ADF de la Garrotxa.
Estem primera quinzena de juliol, portem un mes de temperatures molt altes, estem veient que l'estrat, estem veient que la vegetació, sobretot la fina, s'està assecant moltíssim. com abans he dit, també el tema del cosetxar ha vingut molt abans, no? Això són signes de que el nostre bosc està començant a canviar i no sabem si aquestes temperatures es mantenen, en quin punt podem arribar, per exemple, al mes d'agost. Això fa que si no tenim pluja, pues, les condicions meteorològiques que ens trobarem, bueno, les condicions del bosc que ens trobarem, pues, per nosaltres són bastant preocupants.
Les ADF de la Garrotxa van ser presents a l'incendi de Cornellà del Terri de fa uns dies. Asseguren que cada dia més es troben en focs més difícils d'extingir i que els obliga a treballar d'altres maneres.
Nosaltres vam estar treballant a l'incendi de Cornellà del Terri el mateix dia que es va haver-hi el foc de les Gavarres. Vam veure un foc que anava amb una velocitat molt alta, que propagava bastant ràpid. Quan teníem el foc més o menys estabilitzat, ens vàrem trobar amb una arrencada des del que seria el flanc esquerre, pues, degut a les corrents que aspirava des de l'incendi de la Bisbal. Estem parlant de 26 quilòmetres de distància. A vegades això ens costarà d'entendre, però un incendi com el de la Bisbal d'Empordà o de les Gavarres tenia un poder d'incendi tan gran.
Per això fan crida a la precaució a la ciutadania i sobretot a fer cas de les restriccions. Lamenten que cada dia sigui més visible el turisme d'incendis i la curiositat de la gent per anar a veure què passa o com ha quedat el bosc després d'un incendi, la qual cosa posa en perill la vida del que hi va i de les persones que els han d'anar a rescatar o que simplement viuen a la zona.
Ens l'hem de creure, aquest pla. O sigui, aquest pla fan experts valorant molts d'ítems en quant al territori per declarar quin tipus de risc tenim a cada lloc. Després, si veiem que el pla alfa està pujant de risc, no fem activitats que puguin comportar un risc de que hi hagi una ignició o que hi hagi un perill d'incendi forestal. No fem activitats en les quals, doncs, ens endinsarem a dintre del bosc i això pot comportar que en cas de que hi hagi un incendi forestal tinguem feina a buscar aquestes persones que s'han endinsat. Quan es fan les recomanacions i les prohibicions no es fan perquè sí.
Des de fa temps les diverses ADFs de la Garrotxa han estat fent tasques preventives en zones boscoses de la comarca.
El que sí que hem fet amb el tema de la prevenció és treballar a el que són les pistes forestals, arrejant-les el que seria el ferm i fent amplitud del que serien les franges per intentar obrir caixa, perquè obrir caixa vol dir que des de dalt puguis veure el que és la pista forestal i d'aquesta manera els camions de bombers puguin transitar amb comoditat i seguretat, i per l'altra banda, doncs, com mitjans aeris puguin veure els vehicles que estan transitant per les pistes.
Aquests dies s'ha complert la variable 30-30-30, humitat per sota del 30%, vent superior als 30 km per hora i temperatures superiors als 30 graus, un còctel malauradament perfecte perquè generin incendis forestals.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
I parlant de les altes temperatures i les cada vegada més freqüents onades de calor obliguen a climatitzar els espais interiors i sobretot els habitatges, les botigues d'electrodomèstics ho noten, percebent un repunt de vendes de ventiladors i aparells d'aire condicionat i també de neveres. Guido Sangherotti.
Els estius cada cop més càlids que viu Ripoll i la comarca en general fan que els veïns i també les persones que tenen segona residència vulguin climatitzar els espais on s'estan. Els comerciants diuen que ja fa anys que es nota un augment del volum de negoci en aquest aspecte durant aquesta època de l'any i que la gent opta per diversos productes. En parla Joaquim Colomer, d'Electricitat Colomer.
Que ja en portem uns 3 anys així i evidentment, doncs, la gent busca maneres, doncs, per intentar aguantar, no? La primera manera, doncs, i ràpida és comprar un ventilador. Després tenim els que posen, doncs, l'aire condicionat, i també hi ha un altre apartat, doncs, que és tot el tema de frigorífics, que estan patant molt, doncs, amb aquestes altes temperatures i per tant requereix d'una reposició.
Des del sector s'insisteix que el remei que millor funciona per refrescar l'ambient a l'estiu de forma immediata és el ventilador, però sobretot que si es vol climatitzar un habitatge amb aire condicionat s'ha de fer abans que arribin les altes temperatures.
Que tot el tema de climatització, aires acondicionats, ara no és el moment de demanar-los quan notem la calor, sinó que ens hem d'avançar amb això, perquè si no anem desbordadíssims i no podem doncs subministrar ni instal·lar doncs els aparells com la gent voldria.
Colomer apunta també que cada cop més la gent opta per marques reconegudes i també del territori que aportin qualitat. Això passa perquè altres productes no ofereixen el resultat esperat pels clients. També comenta que hi ha molts canvis de neveres, especialment en segones residències per la manca d'ús o perquè amb les temperatures tan elevades s'acaben espatllant.
I l'Agència Catalana de l'Aigua invertirà prop de 400.000 euros en millores d'abastament d'aigua a 12 municipis garrotxins. Inclou l'execució o redacció de fins a 16 projectes diferents. Un dels més destacats és la portada d'aigua a Sant Miquel de Pineda o la reposició d'un pou a la Canya.
L'Agència Catalana de l'Aigua subvencionarà prop de 300 projectes arreu de Catalunya valorats en 27 milions d'euros en els pròxims anys. A la Garrotxa se subvencionaran 16 actuacions a diferents municipis amb un valor total de 391.000 euros. Argelaguer, Tortellà, Montagut i Maià de Montcal se subvencionaran 4 projectes de construcció de plantes per eliminar sulfats de l'aigua. A Sant Feliu de Pallerols se subvencionarà la portada d'aigua al veïnat de Sant Miquel de Pineda en la seva fase executiva, mentre que pel veïnat de Sacot, de Santa Pau, els diners aniran destinats a la redacció del projecte. També s'invertiran diners per fer millores als dipòsits de Montagut i Tortellà, que reben aigua del Gomarell. També rebrà subvencions la Vall d'en Bas per la redacció del projecte de construcció d'un dipòsit a Joanetes i per fer millores en un altre. L'ACA també finançarà millores d'abastament en alta a Castellfollit, on també es faran millores a la potabilitzadora, a les Planes d'Hostoles, a Mieres, a Sant Feliu de Pallerols i a Sant Jaume de Llierca. A la Canya es farà la reposició d'un pou i a Oix s'executarà la construcció d'un nou punt de captació. Josep Lluís Armenter és director de l'Agència Catalana de l'Aigua.
Això són el que diem les subvencions en alta de les xarxes d'abastament en alta. Per tant, això hi ha un, segons les bases de la convocatòria, han sortit ara, s'han aprovat, i per tant, a partir d'ara hi ha un temps prudencial per poder desenvolupar tots aquests projectes. Vull dir que no. I també després hi ha possibilitat de pròrroga. Per tant, nosaltres el que ens interessa és que tot el diner sigui en el camp, no? com deia el Corip.
Un cop aprovades totes aquestes actuacions, ja se sap segur que tiraran endavant, després del vistiplau de la Conselleria de Territori de la Generalitat. Aquesta vegada, la demarcació de Girona és la segona zona del país que més diners aglutina d'aquesta línia d'ajudes de l'ACA, només per darrere de la demarcació de Tarragona.
I l'Ajuntament de Camp de Bànol prohibeix l'accés al camp de futbol sense autorització i sancionarà qualsevol persona que incompleixi aquesta restricció. El consistori posa mà dura després de les bretolades produïdes el darrer cap de setmana. La mesura es pren en un moment de molta afluència a l'equipament, ja que tardes del mes de juliol se celebra el trofeu Cabina Paula Sayagó.
L'Ajuntament de Can de Bànol prohibeix l'accés al camp de futbol sense autorització a causa de les bretolades produïdes. El consistori pren aquesta acció després que un grup malmetés les instal·lacions i en fes un mal ús. L'alcalde Oriol Lázaro lamenta que es produeixin aquests comportaments i recorda que el seu objectiu en cap cas és arribar al punt de restringir el pas a l'equipament.
Tot va molt bé, però de cop i volta quatre celebrats se'n van una mica més enllà del que haurien de fer i comencen a passar-se de la ratlla. El que hi ha hagut és una bretolada, com bé deies, hi han entrat a la zona esportiva, ens han trencat quatre coses i han agafat una miqueta del que hem trobat per allà. No gaire res, han fet més mal que no una altra cosa, no han pogut robar gaire, però el que sí sap greu. I per tant, això què ens obliga? Doncs ja que no som prou cívics, no som prou educats, doncs haurem de passar més sovint a vigilar i hem hagut de dir que és fora d'horaris, doncs si veiem que algú ha entrat a la zona esportiva haurem d'aplicar sancions, cosa que no és el nostre objectiu. El nostre objectiu és que tot es respecti, però si no sabem comportar-nos, doncs al final hem de prendre accions.
Aquesta acció es produeix durant la celebració del trofeu Cabina al municipi, un moment de molta afluència al camp de futbol, tant de públic com d'esportistes. Per tal que no es tornin a produir aquests actes, el consistori recorda que qualsevol accés no autoritzat o l'incompliment d'aquesta prohibició serà motiu de sanció.
I l'Ajuntament d'Olot, Integra i Ferran Coves dissenyen una samarreta per fomentar l'ús del català, Francesc Fernández.
L'Ajuntament d'Olot ha presentat, juntament amb Integra i l'artista Ferran Coves, una nova acció per fomentar l'ús del català. En aquesta ocasió s'ha dissenyat una samarreta que vol fer sentir orgullosos a tots els olotins i olotines reunint dos factors crucials per la vida rutinària de la gent d'Olot, la cultura olotina i la llengua catalana. La regidora de Llengua Catalana de l'Ajuntament d'Olot, Susana Pagès, parla sobre la intencionalitat que té aquesta proposta.
La regidoria de català tenia la idea de fer una samarreta Aquesta idea surt de les típiques samarretes de colles que hi ha per festes d'altura. Doncs va sortir la idea de dir la colla és un sentiment d'unió, de pertinença. Doncs una mica el que volem és que també aquesta llengua catalana sigui de tota la colla, de tota la ciutat, no? Aquest sentiment de que aquí a Olot es parla en català.
El dissenyador de la samarreta, l'artista Ferran Coves, explica com va ser tot el procés per crear el disseny final.
Vam començar a pensar icones locals que ens podrien definir. A part de comunicar-nos una llengua, també ens defineix el tarannà i la manera que som. I aquí ve l'excusa aquesta que ens va servir per il·lustrar aquesta finestra, que ens obre, que ens mirem al món a través d'aquesta finestra, que és la nostra llengua. Les icones són d'imaginari local, hi ha faràndula, hi ha paisatge, i estan envoltades d'aquesta frase amb la tonada de l'Aigat d'Olot.
Per altra banda, la responsable de la botiga Integra, Sandra Vidal, explica quina funció durà a terme l'entitat en el procés de creació d'aquesta i es mostra agraïda a l'Ajuntament per haver pensat en ells per un acte així.
Aquesta és una col·laboració que té un doble valor. D'una banda, contribueix a la promoció i defensa del català i de l'altra, genera oportunitats laborals a les persones ateses per Integra. L'estampació de les camisetes es realitza en el marc del nostre projecte d'inclusió laboral, que ofereix oportunitats de feina a persones amb diversitat funcional i fomenta la participació activa a la societat.
La samarreta inclou la frase «A l'any 2026 a Olot hi hagués un esclat que el català s'hi passejava pels carrers de la ciutat», fent referència a la cançó de l'Aigat d'Olot rememorant els fets històrics que van succeir el 17 d'octubre de 1940.
Gràcies, Francesc. Anem a parlar que aquest dilluns es tancava la Festa Major d'Estiu de Molló amb el Vall del Roser, punt de trobada de veïns i veïnes per combinar 4 dies de Festa Major a l'Aura Segur.
Amb el Vall del Roser es tancava aquest dilluns 4 dies de Festa a Molló amb motiu de la Festa del Roser. Un ball que en el seu moment es va perdre i està reconvertit en un ball popular. La Rosa a les Mans és un dels símbols d'aquest ball del qual tan sols en queda la música i ja no se'n conserva ni el ball ni la culminació de la litúrgia originària en què la parella en mostra d'agraïment convidava l'home a berenar i s'entenia així com un prometatge. Josep Coma, alcalde de Molló.
I en aquest cas doncs, el que es va fer és recuperar-lo en format popular, no religiós, sinó que el que es fa és que el noi, la parella, l'amic, doncs compra una rosa i regala la rosa en senyal d'estima, d'amor, d'amistat, doncs a la parella. I antigament la parella convidava a berenar, després del Vall del Roser, el dilluns del Roser, convidava doncs a berenar a casa seva doncs el noi que l'havia convidat. I era una manera com de fer un prometatge. Ara, evidentment, això s'ha perdut una miqueta, vull dir, s'acaba regalant la rosa, però en aquest sentit més ampli d'amor, d'estima, doncs entre dues persones.
Aquesta ha estat, però, la cireta del pastís d'un programa amb molta participació en cadascuna de les activitats gràcies a les temperatures estiuenques i pel fet de coincidir amb les vacances escolars. La Festa del Roser és la Festa Major d'estiu, tradicionalment molt viscuda i especial.
Sí, estem molt contents d'aquesta Festa del Roser. El temps ens ha acompanyat amb uns 4 dies doncs, fantàstics, amb molta calor, i això ha fet que la gent sortís de casa i participés doncs, de totes les activitats de la festa. Totes les activitats han estat molt participades, hi ha hagut molta gent a tot tipus d'activitats, des dels àpats populars, els concerts de nit, la missa, les sardanes, vull dir que tots els actes realment estem molt contents amb la Comissió de Festes i l'Ajuntament de la participació.
A banda de la Festa Major del Roser, Molló s'engalana també per Santa Cecília, la Festa Major d'hivern.
I la formació ha tornat a ser un dels grans eixos d'una part del Festival de Música de Ripoll, que ha tancat el nou curs d'orgue i el 37è curs d'interpretació musical amb una valoració molt positiva, Carolina Ríos.
El Festival de Música de Ripoll ha posat punt final a la primera edició del curs d'orgue en un concert de cloenda al monestir de Santa Maria de Ripoll en què els alumnes han pogut posar en pràctica els seus coneixements. Aquest curs torna a Ripoll gràcies a l'ampliació que s'ha fet de l'orgue, una oportunitat per continuar una iniciativa que va néixer fa molts anys.
El que passa és que bueno, sempre havíem disposat aquí d'un orgue molt petit. De fet, ja molts anys va haver-hi, a finals dels anys 80, va haver-hi alguna petita, el petit intent de que hi hagués el curs d'orgue, que em consta que llavors també va existir durant petit temps a càrrec de Modest Moreno i Morera, però durant molts anys doncs, no hi va haver més curs i és veritat que l'orgue era una mica petit, però aprofitant l'ampliació que es va realitzar fa 3 anys, doncs l'orgue és més gran, ara evidentment és molt més digne i ens permet, ens ha permès doncs realitzar aquesta planificació. Content, la veritat, en primer lloc del nivell que han demostrat l'alumnat, estic realment molt content. Jo diria inclús han complert perfectament les expectatives o inclús estan, han estat per sobre, perquè òbviament no és fàcil. Cal dir que la majoria d'ells estaven molt intimidats pel marc, naturalment aquest marc espectacular intimida.
La majoria dels participants són alumnes de l'organista Eudald Danti, però també n'hi ha d'altres que era la seva primera vegada.
Una part important de l'alumnat són alumnes meus d'alguns ja des de fa anys o alumnes meus habituals de la Diplomatura de Música Sacra de Barcelona, o sigui que els veig cada dues setmanes. Però també s'ha de destacar que alguns que han tocat avui en el concert són organistes totalment novells. De fet, he tingut dos joves de la Cerdanya, un de la Cerdanya, una noia de la Cerdanya francesa i un noi de Maranges, que són debutants de l'orgue, han començat a tocar l'orgue just en aquest curs. Tenien nocions de piano, naturalment, però bàsicament són intèrprets d'altres instruments.
A més de la cloenda d'aquest curs d'orgue, també s'ha tancat el 37è curs d'interpretació musical, en el qual ha participat una trentena d'alumnes. Ho explica Joan Colomer, membre de l'organització.
Hi han hagut un 30 alumnes amb 4 instruments, que són violoncel, violí, piano i flauta. Des del punt de vista de l'organització, ha estat un curs que ha anat bé, no hi ha hagut incidències, clar, tenint en compte que tenim 30 nois i noies, i estem contents de poder fer aquest 37è curs, entenem, amb força èxit.
El violoncel·lista Joan Antoni Pic, professor del curs, fa una valoració molt positiva d'aquesta edició i dels alumnes.
Jo estic molt content, no només dels alumnes de violoncel, que és la meva especialitat, sinó ahir el concert de música de cambra va ser magnífic, es va veure tothom participant, a més amb motivació, amb moltes ganes, i oferint un resultat artístic realment, realment bo.
Des de l'organització destaquen la voluntat de continuar en el curs d'orga i el d'interpretació musical, que va néixer arran del Festival de Música.
I tornen als concerts de la fresca Sant Jaume de Llierca, 3 anys després.
A Sant Jaume de Llierca es va viure una experiència que feia temps que no es feia, uns concerts a la fresca. La proposta va acollir veïns i veïnes de la localitat de la Vall de Llierca en una animarcada, un xic per la calor i la companyia entre els seus habitants. Una iniciativa que l'Ajuntament de la mateixa localitat ha dut a terme després de 3 anys sense fer-ne. En parla Lourdes Barres, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca.
Mira, des que estem a l'Ajuntament, doncs en havíem fet al principi. Ara feia 2 o 3 anys que no ho fèiem, perquè també s'ha de dir que la resta de pobles veïns doncs també feien propostes. Aquest any també en fan, però bueno, nosaltres hem volgut fer aquesta prèvia a la Festa Major.
Aquesta iniciativa prové de les altres que diferents pobles de la Garrotxa han fet, oferir cultura i música en directe. El concert va ser interpretat per Velvet Jeans, una parella que ha fet interpretacions i cançons pròpies per a tots els habitants de Sant Jaume de Llierca, que van emplenar la plaça del sindicat gaudint de l'estiu. A més, aquests esdeveniments dins Estiu a la Fresca serveixen de prèvia a la Festa Major de Sant Jaume de Llierca.
Aquest estiu l'equip de govern doncs va pensar de fer una prèvia a les festes majors, que són ara el 25 de juliol, i una mica doncs per aprofitar aquestes estones al vespre, que fa molta calor a casa, doncs sortir una mica amb els companys, amb els amics, amb la família, doncs aquí a la plaça del sindicat.
El pròxim acte d'estiu a la fresca és el dia 23 de juliol, on actuaran Banda Neon i DJ Sicaris, com a prèvia de la Festa Major de Sant Jaume Llierca, que es farà entre el 24 i 26 de juliol.
I en esports, Genís Grau aconsegueix una 5ª posició a la Copa d'Europa Premium de Holten. El de Castellfollit ha aconseguit un temps total de 52 minuts i 29 segons, que no, això sí, li han permès entrar al podi d'aquesta competició, tot i remuntar després de la natació. I el Club Bàsquet Camp de Bànol puja a segona territorial, Martí Palau.
El Club Bàsquet Camp de Bànol jugarà a segona territorial la temporada vinent. Els verdiblancs no ho van poder aconseguir sobre la pista, però les renúncies de Cristinenc, Arbúcies i Guíxols, per diferents circumstàncies, els han obert la porta a l'ascens. El club i la plantilla han rebut la notícia amb molta il·lusió i amb màxima ambició, sense conformar-se amb salvar la categoria. Parla Adrià Capdevila, jugador del Club Bàsquet Camp de Bànol.
Bueno, els fitxatges ja estan fets, crec que hi ha equip no per aguantar la categoria, crec que no és l'objectiu que ens marquem, en tot cas ens marquem objectius molt més grans de que aguantar la categoria, per tant anirem a per totes a veure què tal aquesta nova categoria, la categoria que es mereix estar al Camp de Bànol, com a mínim, la mínima categoria que es mereix estar al Camp de Bànol, i insisteixo que l'objectiu no és no baixar, sinó a veure què passa.
Un dels punts a destacar de l'ascens del Camp és que l'any vinent hi haurà derbi comarcal amb la Unió Esportiva Ripoll. Els darrers partits entre ambdós clubs havien estat entre el Camp de Bànol i el filial dels ripollesos, i és que fa més d'una dècada que no s'enfronten els primers equips. Els campdebanolencs ho esperen amb ganes.
Home, doncs, evidentment ens fa moltíssima il·lusió que hi hagi un derbi a la comarca del Ripollès, en aquest cas a segona territorial, Central. Feia molts anys que el primer equip del Club Bàsquet Can Demano no jugava amb el primer equip de la Unió Esportiva Ripoll. Al final és un partit més, no?, de la Lliga, una Lliga regular, hi ha molts equips, molts partits, els equips que quedaran amunt seran els equips més regulars i els que quedaran a baix seran els menys regulars. Per tant, aquest partit, doncs, amb moltíssimes ganes, convidant a la nostra afició a venir a tots els dos partits a Ripoll i a Can de Bànol. Per nosaltres és molt important comptar amb el suport de verd i blanc de tota la comarca.
En les pròximes setmanes s'acabarà de conèixer la llista d'equips confirmats per confeccionar el grup gironí de segona territorial, però el Club Bàsquet Can de Bànol ja ha confirmat la seva presència. Després d'una travessa per l'última categoria, els verd i blancs tornen a ascendir amb la màxima il·lusió.
I fins aquí els 5 minuts més d'avui de la comarca del Garrotxa i del Ripollès. Gràcies, com sempre, per la confiança.